al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
El 1920, ara fa 100 anys, moria assassinat l'advocat laboralista i diputat per Sabadell, Francesc Layret. Va ser assaltat a la porta del seu domicili al carrer Balmas quan marxava per interessar-se per la situació de militants del sindicat CNT, entre els quals hi figurava Lluís Companys o Salvador Seguí. Sabadell el recorda des del mes d'octubre, coincidint amb el 85è aniversari de l'afusellament de Companys, però el gruix de la proposta arrenca avui amb un acte institucional a les 6 de la tarda al Col·legi d'Advocats de Sabadell i que es farà de forma telemàtica. Jordi Serrano hi participarà en aquest acte. A més, també és comissari d'una exposició sobre Layret que s'estrenarà a mitjans del mes de desembre a Sabadell. Jordi Serrano, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per què és tan important la figura de Layret?
Home, perquè és un personatge clau en la història del republicanisme català. Però sento molt malament això, eh?
Endavant, endavant. Ara sí.
És un personatge que vincula, intenta vincular l'obrerisme amb el catalanisme. I, home, és un personatge també peculiar perquè té paràlisi infantil als 2 anys, ha d'anar amb crosses, té una quantitat de hàndicaps en la vida molt importants. I a més és un personatge que supera totes les dificultats, estudia a l'universitat, es treu 2 carreres alhora, totes les notes són sobresalientes, matrícules d'honor, fa la tesi doctoral. Bueno, realment és un personatge extraordinari i a més molt vinculat a la ciutat de Sabadell.
Quina era aquesta vinculació, Jordi?
Bueno, històricament ell era advocat de defensor de militants obrers i de gent de la CNT, i per tant això el vinculava emocionalment molt al moviment obrer de la ciutat. I per altra banda era advocat dels rabassaires. La gent segurament ara no és més conscient, però al Vallès hi havia moltíssims pagesos que estaven conreuant la vinya. I era dels llocs on el moviment rabassaire, que suposava els terratinents i els propietaris de la terra per uns usos abusius, doncs ell feia d'advocat defensor dels rabassaires, al punt de que poc després de morir es crea la Unió de Rabassaires, la presidència del Congrés i el seu amic Lluís Companys, no? Tot això feia que la vinculació concreta i emocional amb la gent treballadora de la ciutat i de l'entorn fos extraordinària.
I això es coneix prou? Perquè hi ha la sensació que potser Francesc Layret és un personatge molt desconegut, no?
Totalment, totalment. I a més, home, és molt desconegut i especialment greu, jo crec, és el desconeixement de la vinculació amb Sabadell. Perquè quan és assassinat és diputat per la ciutat de Sabadell. Segurament tampoc la gent és conscient, però fins a l'any 1931 els diputats a Espanya s'escollien per circumscripcions petites, com una mica com ara el sistema anglès ara, d'alguna forma, no? És a dir, el diputat per Sabadell era diputat per Sabadell i per Castellà, per Sant Quirze, Sant Cugat, bueno, tots els pobles del voltant de la ciutat. Això ho decidia el Círcul Republicà Federal Democràtic, que l'edifici encara està al carrer Narcís Giral, abans entrava pel carrer Jardí o Bèlgica, que era, en deien, la Catedral Republicana del Vallès. Sabadell havia sigut el feu electoral de Pi Margall, quan va ser president de la Primera República, i el sistema que es feia servir era que el Círcul li demanava una personalitat que es presentés pel districte de la ciutat per intentar treure la classe treballadora, de l'abstencionisme pregonat per la CNT, i de tal manera els personatges que es presentaven per Sabadell, com Pi Margall, Pi Suaga, Sales Anton, Francesc Layret o després Lluís Companys, eren personatges molt, molt estimats, i a més, bueno, també els diputats es guanyaven el districte anant a tots els pobles, participant en molts actes, en moltes activitats, reunint-se amb molta gent. Vull dir que la vinculació del diputat amb el districte era molt gran. Layret va ser diputat l'any 19, i de fet té unes quantes intervencions al Congrés de Diputats que es refereixen a Sabadell, algunes molt dures, per exemple, de tortures al quartel, a la caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell.
I quina és la relació que té amb Lluís Companys? Perquè també eren dos personatges molt vinculats, no?
Bueno, de fet, ells van estudiar a l'Ateneu, al Liceu Poliglota, que era una mena d'institut laic a Barcelona, i allà es van conèixer. Layret era 2 o 3 anys una mica més gran, li feia com de germà gran, i Layret era una mica l'ideòleg. A més, amb Lluís Companys i Joan Casanovas compartien el despatx laboralista, diguem-ne, no? I tenien una relació molt estreta. De fet, llavors, Companys, que havia conegut a Salvador Seguí i al Terrós, a Tornabous, li presenta a Seguí a Layret quan són joves, no? I fan un grup, el Seguí, el Companys i el Layret, que es veuen molt sovint i tal. Clar, Seguí és el gran dirigent de la CNT en aquests moments, no? Per tant, home, és un triumvirat de persones que són molt importants a la història de Catalunya i que, home, un és assassinat l'any 20, l'altre és assassinat també per pistolers de la patronal, Seguí, l'any 23, i el Lluís Companys assassinat per l'exèrcit franquista el 1949. Vull dir que també són tres amics que explicarien bastant quina és la malaurada i malaurada història del nostre país.
Avui el Col·legi d'Advocats repassa la trajectòria de Francesc Layret, però també hi ha prevista una exposició, com dèiem, pel 15 de desembre. Com serà aquesta mostra?
Home, l'exposició, jo crec que tenim la sort, serà l'única exposició a Catalunya sobre Francesc Layret, i hem tingut la sort de poder comptar, això s'inaugurarà el dia 15, comptarem amb fotos inèdites i amb objectes inèdits que no ha vist mai ningú, cartes de Francesc Layret, els originals, 3 cartes originals de Francesc Layret, una d'elles, la última carta que va enviar el dia de la seva mort a Marcel·lí Domingo, i participació d'artistes locals. Bueno, jo crec que serà jo estic molt content, no havia fet mai de comissari d'una exposició i he tingut una sort formidable de poder comptar amb materials, objectes i fotografies inèdites, que sempre és el somni d'un comissari d'una exposició, o sigui, poder mostrar al públic coses que no ha vist mai ningú directament. Per exemple, tindrem també un rellotge, el pare de Francesc Layret tenia una mena de taller de rellotgeria on fabricaven rellotges, importaven i exportaven rellotges, fabricaven, diguem, els cossos dels rellotges. Sempre s'havia dit que els seus pares eren rellotgers, bueno, no era ben bé així, i nosaltres podrem mostrar un d'aquests rellotges de taula a l'exposició. Podrem mostrar també un moble que probablement era el despatx de Francesc Layret. Bueno, jo crec que si la gent que pugui tenir un cert interès per la història local i per la història nacional tindrà una oportunitat única d'objectes que no s'han mostrat mai, no?
Quin és el fil argumental d'aquesta exposició? Ara ho deies tu, es podran veure doncs imatges inèdites, també doncs objectes inèdits que mai ha vist ningú. Com s'ha estructurat aquesta exposició, Jordi?
Bueno, és una estructura en part clàssica, però amb un avantatge, que el cor de l'exposició és que Francesc Layret participa en dues campanyes electorals, la del 19 i la del 20. La del 20 és assassinat i llavors el substitueix Lluís Companys. Bueno, perquè per la pregunta que em feies abans m'he deixat de dir-te una cosa, i és que quan el dia que el maten és perquè la dona de Lluís Companys va veure Francesc Layret perquè s'interessi, perquè Lluís Companys està detingut i el volen deportar a Fernando Po. Això significava en aquells moments una mort pràcticament segura, no? I al sortir del despatx de Francesc Layret amb la Mercè Micó, la dona de Lluís Companys, és quan és assassinat, no? Aquest fet simbolitza molt la relació estreta que tenien, i un cop assassinat, el Círcul Republicà Federal de Sabadell li demana a Lluís Companys que el substitueixi. Vull dir que la vinculació és superestreta. El fil argumental de l'exposició és... Bueno, el cor de l'exposició és que de les últimes 36 hores de la vida de Francesc Layret, 20 les passa a Sabadell. Això se sap sobretot per un llibre, bueno, per un llibre editat a Buenos Aires l'any 42, on explica les últimes hores de Francesc Layret i explica fil per randa aquestes hores, que més o menys, així resumidament, podríem dir que agafen un tren a l'estació de Barcelona Nord fins a Sabadell, a l'actual Renfe Centre, agafen un faetó, un cotxe de cavall, se'n van al Círcul Republicà Federal, a l'actual Narcís Giral, parlen amb els dirigents del Círcul, se'n van a sopar a l'Hotel Espanya, l'Hotel Espanya és cantonada Sant Pere a les Rambles, on hi havia, els més grans ho sabran, la comissaria de la Policia Nacional, ara hi ha botigues, allà hi havia l'Hotel Espanya, sopen allà, allà un policia l'amenaça, un policia enviat per Martínez de Nido l'amenaça, se'n van al Círcul Republicà Federal, fa una conferència sobre Pi Margall, sabem el que va dir a la conferència, o sigui, sabem detalls del que deia Francesc Layret tota l'estona. Després tornen a l'Hotel Espanya, xerren una estona amb la gent que hi havia allà, dormen, i l'endemà al dematí se'n va a Barcelona, va veure Lluís Companys i Salvador Seguí a la presó, i a la tarda és quan l'assassinen. És a dir, que podem resseguir quasi hora a hora el que fa Francesc Layret amb edificis emblemàtics de la ciutat, no? Bueno, hem tingut una mica aquesta sort de tenir un periodista que és Francesc Madrid, que el segueix des de Barcelona fins a la tornada a Barcelona l'endemà al dematí, i per tant tenim un nivell de detall que un historiador... Jo quan vaig veure el llibre aquest editat a Buenos Aires l'any 42, a més dedicat a Manel Serra i Moret, un dels dirigents socialistes posteriors, vaig quedar realment impactat i vaig decidir que l'exposició resseguiria molt aquestes últimes hores, perquè quasi mai passa que un pugui saber pràcticament hora a hora el que fa un personatge 24 hores o 36 hores abans de que el matin.
Ara m'has fet venir el cuquet, per descobrir aquesta exposició, amb això que em comentaves. On es podrà veure i fins quan estarà disponible, Jordi?
Bueno, es podrà veure a partir del 15 de desembre. Vull dir també que es fan, a part de l'acte institucional d'avui, la representació de preguntes i respostes sobre la vida i mort de Francesc Layret, de Maria Aurèlia Campmany, al Centre Cívic de Sant Oleguer, es fa 3 vegades, que es fa també, a part de la inauguració de l'exposició, una conferència que farem entre jo mateix i Vidal Aragonés, que acaba de publicar un llibre sobre Francesc Layret.
Ara parlarem amb ell.
Eh?
Ara parlarem amb ell.
Molt bé. Però és un llibre realment extraordinari, fet amb passió, una biografia ideològica de la qual jo he après molt. I també hi haurà el 9 de desembre Idees i paraules de Francesc Layret, una lectura dramatitzada de textos a càrrec de Jep Barceló, on la gent tindrà l'oportunitat de poder sentir amb la potent veu de Jep Barceló una quantitat considerable de frases dites en discursos o en articles del mateix Francesc Layret, no? Bueno, un grup un programa, jo crec, molt, molt interessant, bueno, en el qual la gent pot tenir l'oportunitat, diguem, d'entendre perfectament qui era Francesc Layret, què volia la vinculació d'un projecte nacional català molt potent amb un projecte socialista o comunista.
No sé si la voluntat era fer venir gent de fora de Sabadell, tot i aquesta estreta vinculació de Francesc Layret. Ho dic per les restriccions Covid, que no sé si us compliquen una mica la vida.
Bueno, no una mica, no. Total, perquè per un historiador fer la recerca en plena pandèmia, a l'època del confinament i tot això, ha sigut realment tot una quantitat d'obstacles brutals, no? Per trobar documents, per accedir a documents, per tot, no? Però, bueno, els hem pogut solucionar i, home, jo crec que estem davant d'una exposició que, tenint en compte, home, que és un aniversari rodó, el 100 aniversari del seu assassinat, d'un personatge clau per entendre el que és després la Segona República i el Front Popular el 36, perquè s'avança 16 anys a la idea de fer un Front Popular. De fet, quan el maten, està intentant fer una candidatura, una coalició electoral de molt ampli espectre de l'esquerra i a nivell espanyol, no? Bueno, ara seria molt llarg d'explicar i no és el moment, però, bueno, jo em sembla que la contribució de Sabadell al seu aniversari segurament és la ciutat que més ha fet per la celebració d'aquest aniversari, tot i les dificultats inherents a això. Jo crec que també vindrà força gent a Barcelona per l'impacte que està tenint la idea de l'exposició i les activitats a la ciutat de Sabadell.
Doncs aquesta exposició que s'inaugurarà el 15 de desembre, el lloc concret, Jordi?
El Museu d'Història de Sabadell.
El Museu d'Història de Sabadell la podreu gaudir a partir del 15 de desembre. Avui, com dèiem, Sabadell recordarà la figura de Layret amb un acte institucional que s'ha previst, en aquest cas, al Col·legi d'Advocats de Sabadell. Serà de forma telemàtica i a les 6 de la tarda, amb la presència de l'alcaldessa de Sabadell, el degà del Col·legi, Joan Badia, president de la Comissió de Llengua Catalana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Ramon Ballbé, advocat, i Jaume Arboledes, advocat i músic, que interpretarà el poema 20 bales foren 20 bales de Maria Mercè Marçal. Jordi Serrano, comissari d'aquesta exposició i que ens ha avui aprofundit en la figura de Francesc Layret. Gràcies i bon dia.
Bon dia.
El pròleg amb l'historiador sabadellenc Jordi Serrano, però encara volem saber una mica més sobre Francesc Layret, la seva figura i també la seva vinculació amb la ciutat de Sabadell. I ho fem en aquest moment conversant amb el diputat de la CUP i advocat laboralista Vidal Aragonès, que acaba de publicar l'obra Francesc Layret, vida, obra i pensament. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Què l'ha portat a acostar-se a la figura de Layret?
Doncs, mirin, en el primer moment segurament va ser l'interès per aquell que apareixia com un dels grans referents de l'advocacia laboralista. De fet, el pioner en una forma molt concreta de treballar, amb disposició absoluta per la classe treballadora, amb disposició absoluta pels sindicats, però també des del seu despatx professional. I després, en els darrers 10 anys, doncs, segurament l'orientació ha estat una altra, el descobrir que per suposat era advocat laboralista, un gran jurista, però sobretot va ser un gran organitzador de l'esquerra catalanista a la segona dècada del segle XX.
Destaca més, diria vostè, per la seva trajectòria com a advocat laboralista o per les seves idees polítiques?
Per les seves idees polítiques, indiscutiblement, i des de la consciència, en el darrer segle se li ha reivindicat més com a advocat laboralista que no per les seves idees polítiques. De fet, si mirem les referències que hi ha sobre ell, sempre ens apareix com un genèric advocat laboralista o advocat de les treballadores i republicà. I pitjar simplement de republicà a Francesc Layret és desconèixer tota la seva aportació, per una banda organitzativa, en fins a tres organitzacions polítiques del catalanisme d'esquerres, però també tot un corpus teòric de màxim interès i més actual avui que fa un segle.
Clar, de fet, en el pròleg del seu llibre assegura que és una de les persones més influents en l'esfera política del nostre país durant la segona dècada del segle XX. Per què?
Doncs perquè tenia la capacitat de ser frontissa entre els dos grans moviments de ruptura que hi havia en aquell moment. que per una banda era el catalanisme republicà, i vull insistir, catalanisme republicà, no el catalanisme, hi havia un catalanisme que no era de ruptura, que era el de la Guida, que era un catalanisme d'ordre i reaccionari, i per una altra banda tenia unes relacions absolutament privilegiades amb el moviment obrer, que en aquell moment era de masses i era combatiu a través de la CNT. Però no únicament per la seva relació amb Salvador Seguí, que també, no únicament per la seva condició d'advocat laboralista que oferia, o més aviat que rebia encàrrec d'aquest sindicat, sinó perquè era una persona reconeguda per bona part de la classe treballadora, com a mínim de la ciutat de Barcelona, i referenciada a la classe treballadora del nostre país.
I quina influència diria vostè que ha tingut la seva figura en l'independentisme d'esquerres actual?
Hem de fer com una prèvia, que potser no és de rigor històric, i jo ho dic al llibre perquè no hi hagi malentesos, situar en una lògica independentista l'Airet, perquè l'independentisme organitzatiu en aquell moment encara no existia. Però crec que la seva pregunta és molt adient, perquè en bona mesura el relat que l'esquerra independentista o que l'independentisme d'esquerres ha construït les darreres quatre dècades mama directament del que plantejava l'Airet, que era que no es podia fer una ruptura en termes democràtics nacionals si no era orientar-se a la classe treballadora, o que en aquell moment el poder conquerir drets per la classe de la treballadora també anava de la mà de poder tenir un procés de ruptura política. I per tant, influència absoluta. I m'atreviria a dir que influència absoluta, però no conscient. Certament se li ha reivindicat, però jo no crec que hi hagi una consciència fins a quin punt, com després, als anys 30, bona part del corpus teòric de l'Airet s'incorpora a la majoria d'organitzacions socialistes, comunistes, de totes les famílies, de fet, que reivindiquen del marxisme, i com, de fet, fins i tot això salta als anys 60, finals dels 60, quan tenim la primera organització de l'esquerra independentista.
De fet, també ho parlàvem amb el Jordi Serrano, l'Airet és un gran desconegut, és un personatge doncs, amb una contribució molt important per tot el que ara comentava vostè, però que al final és un gran desconegut i potser se'l recorda més per la seva figura com a advocat laboralista que per la seva contribució a la política, no?
Absolutament d'acord, absolutament d'acord. I jo també vull fer el reconeixement que fins i tot a persones que l'hem reivindicat durant dècades com un referent, doncs el teníem realment parcialment desconegut, perquè no s'havia estudiat en profunditat els seus plantejaments polítics. Això sí, haig de dir que a Sabadell tindreu la sort de tenir una exposició única, única en el sentit que ni a la ciutat de Barcelona, ni al conjunt del país, és a dir, ni a l'Ajuntament de Barcelona, ni a la ciutat de Catalunya, estan fent una exposició com la que vosaltres podeu gaudir de primera mà a Sabadell, que és d'un nivell que a mi em sembla espectacular, en tot el sentit, en el rigor històric, però també en l'aportació de documents, d'objectes, que fins a dia d'avui eren desconeguts des d'un punt de vista públic o col·lectiu.
Una exposició comissariada pel sabadellenc Jordi Serrano, amb qui hem parlat fa només uns minuts, però també Vidal Aragonés també fa acte de presència en aquests actes en el marc del centenari del naixement de Francesc Layret, també farà parada a Sabadell.
Sí, doncs li haig d'agrair al Jordi Serrano que tant de vol puguem tenir moltes més vegades com a comissari d'exposicions, perquè no únicament ha cuidat el que és el contingut de l'exposició, sinó que ha estat excessivament generós en intentar incloure també una referència al llibre que hem publicat i poder participar d'aquestes jornades de primera mà. Per tant, si no recordo malament, el 17 de desembre, m'ho permeten les limitacions derivades de la Covid, intentaré estar present a Sabadell. Ho dic perquè aquest dissabte no he pogut estar a Sabadell veient l'obra de teatre que havia sol·licitat Òmnium en relació a Francesc Layret i que, a més, m'han dit que és preciosa i que és magnífica. Però bé, aquestes limitacions, una cosa és que un vagi a treballar i una cosa és que un vagi a fer cultura i una altra cosa és que a gaudir-la. Tant de bo que no tingui aquesta limitació pel dia 17.
Veurem si la situació epidemiològica millora i aquestes restriccions mica en mica es van aixecant, que seran bona senyal per tothom. Vidal Aragonés, gràcies per atendre avui la trucada del cafè. Bon dia.
Gràcies a vostès. Que tinguin molt bon dia.